Són les 6 de la tarda, 8 minuts. Avui volem entendre, si és possible, les decisions i argumentacions d'un magistrat, a hores d'ara, si més no polèmic, el jutge de la sala segona del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Hem volgut mirar enrere i analitzar-les en perspectiva per saber què diuen, en fi, els, en aquest cas, les seves actes, i per saber com pensa Llarena. I per fer-ho ens acompanyarà, en fi, en aquest pas difícil, Marc Molins, que és doctor en dret penal i soci del bufet Molins i Parés. Marc Molins, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Pablo Llarena, que és un home que coneix molt bé Catalunya, perquè ha passat a Barcelona 19 dels seus 28 anys de carrera com a jutge. Quines referències en té? El coneix vostè, a Pablo Llarena?
Sí, tots els que hem exercit el dret penal a Barcelona i que tenim una certa antiguitat en aquesta professió el coneixem, no? Ell va estar en una de les seccions de l'Audiència Provincial i posteriorment va ocupar càrrecs dintre del que és l'escalafó al govern del Tribunal Superior de Justícia de l'Audiència Provincial. Per tant, és un personatge, és un magistrat molt conegut aquí a Barcelona. Mm.
És afiliat a la conservadora Associació Professional de la Magistratura. És molt normal, això, que hi hagi jutges conservadors i jutges, en aquest cas, que s'associen més a l'esquerra, allò que se'n diu jueces para la democracia. Això sí, no marca una mica el criteri a priori hi ha d'un jutge, un jutge conservador i un jutge que seria més, diguéssim, més liberal?
Sí, efectivament.
No és una mica estrany?
Bueno, els magistrats es poden afiliar, hi ha tres o quatre grans associacions, bàsicament són la conservadora, la progressista i la que és més apolítica, que és el Foro Judicial Independiente, i és legítim, no?, que s'adscriguin buscant un cert gremialisme, un cert corporativisme, sempre i quan això, evidentment, no repercuteixi en les resolucions. Però és una realitat diària, és a dir, hi ha aquesta afiliació, per més que una part molt important de la carrera judicial continua sense tenir signe, no estan afiliats, es mantenen en un àmbit d'absoluta independència.
Però vostè, com a advocat, si li toca un jutge que està escrit, diguéssim, amb els jutges més, com en el cas del magistrat que ens ocupa, Pablo Llarena, en aquest cas l'Associació Professional de la Magistratura, concretament la Conservadora Associació Professional de la Magistratura, que és conservador, clar, ja saps una mica, no?, la sensació que en té, o si és, en aquest cas, de Jueces para la Democracia, doncs un ja té la sensació de que on ha anat a parar, si més amb un jutge més de dretes o més d'esquerres. Això no hauria de ser així, des del meu punt de vista.
Bueno, això ens aboca, ens posa debat davant de la circumstància, que no el problema, la circumstància de la ideologia, no?
Clar.
Un jutge pot tenir ideologia, un jutge pot tenir tendències polítiques. La resposta, al meu entendre, és rotundament sí. És a dir, es pretén que el jutge sigui un ciutadà. De fet, és impossible interpretar el dret si no es té una consciència molt clara de la realitat en la qual s'està aplicant, no? El propi Codi Civil diu que les lleis s'apliquen en atenció a la realitat social i política. On està la clau? La clau està en que el jutge, quan enjuïcia, s'ha de poder desprendre dels seus condicionants, de les seves tendències, de les seves filles, de les seves fòbies, i actuar amb rectitud. Si em permet,
sí, sí,
hi ha un simbolisme que crec que intenta reflectir aquesta realitat, que és la toga, no? Moltes vegades la ciutadania els pregunta per què us poseu la toga, no? Per què us disfresseu, no? És una cosa que costa entendre. La toga és el simbolisme que representa aquesta circumstància, és a dir, tots sortim amb una identitat, que és la que hem escollit lliurement, amb un traje, amb una corbata, amb una camisa, però quan entrem a la sala ens toguem, ens disfressem, perdem la identitat, i és la forma amb la que simbolitzem aquell pas entre ciutadà amb creences, amb ideologies, amb tendències, per passar a ser un ciutadà imparcial que està administrant, coadjuvant, suplicant justícia, en funció de si ets jutge o advocat, no? Aquesta és la simbologia de la toga. Hi hauria una segona qüestió que també crec que és interessant. Jo crec que qualsevol dels oients pot fer-se la imatge de la justícia, és aquella deessa que sosté les dues balances.
I amb els ulls tapats.
Exacte.
Que a vegades dius, li falta vista.
Exacte. És a dir, hi ha dues formes de representar-la. Hi ha qui la representa amb els dos ulls clucs,
sí,
i hi ha qui la representa
amb els ulls tapats. Exacte.
La forma correcta és amb un ull tapat i l'altre destapat. Amb l'ull destapat ha de mirar la societat, ha de ser ciutadà, el jutge ha de ser ciutadà, no es pot enjuiciar, insisteixo, sense aquesta dimensió, però en canvi ha de ser imparcial respecte al litigi que està enjuiciant, no? Aquesta és la meva forma d'entendre la justícia. Per tant, ideologia, sí, necessària o imprescindible. Mm. No es pot ser bon jutge sense ser ciutadà. Una altra cosa és que, insisteixo, la simbologia de la toga l'obliga a desprendre's d'aquestes circumstàncies per enjuiciar amb imparcialitat.
Però, doctor Molins, ja que estem en aquest àmbit, la ideologia marca les sentències. Perquè al final, tard o d'hora, la teva ideologia et condiciona.
És a dir, És cert que la ideologia provoca un posicionament. De fet, insisteixo en que l'òptim és quan l'operador, en aquest cas el jutge, és capaç de desprendre's de tota la ideologia.
Però això és molt difícil.
És difícil. Per aquest motiu, l'ordenament jurídic contempla el principi de no infal·libilitat de les resolucions. Els jutges s'equivoquen, evidentment, com ens equivoquem, per suposat, els advocats i qualsevol altre professional. Per aquest motiu hi ha les segones instàncies, les capacitats de contrastar els criteris a través del sistema de recursos. Però, insisteixo, tenir un posicionament previ és el que fa que el dret evolucioni. No? És una circumstància que és pròpia de la funció jurisdiccional i en ocasions els advocats intentem anticipar-nos, intentem conèixer per, d'alguna forma, adequar el discurs i el plantejament a les necessitats concretes que se li puguin representar al magistrat que ens ha tocat en judicial.
I a part, que estem en aquesta tessitura de conversa, clar, vostè diu, hi ha altres instàncies judicials en aquest cas, solventar algun dèficit o algun error del jutge. Però, clar, hi ha instàncies judicials que també estan, diguéssim, marcades per unes ideologies. Jo li pregunto si, al final, la justícia està marcada per una ideologia. Hi ha molta gent que diu que sí, que la justícia està polititzada. No sé què en pensa vostè al voltant de tots aquests òrgans, fins i tot de la designació dels jutges, per exemple, de tribunals com en fi, instàncies superiors. A dia d'avui, vostè quin diagnòstic faria sobre aquesta qüestió?
Miri, d'entrada, al meu entendre, si està polititzada o no, jo d'entrada voldria fer una distinció que crec que és essencial, no? És a dir, quan parlem de la carrera judicial parlem d'un grup molt ampli de professionals, o no molt ampli, en tot cas parlem, si no recordo malament, d'una planta aproximadament de 3.500 a 4.000 jutges, d'on, per mi, una part molt important, i em refereixo a un 90 llarg per cent, són magistrats, que cada dia jutges i magistrats cobren el seu jutjat, doncs a Cerdanyola, a Barcelona, a Mollet, a Puigcerdà, obren el seu jutjat, dicten entre 350 i 400 sentències l'any, els de penal porten entre 1.500 i 2.000 prèvies, és a dir, procediments vius, i fan una funció totalment anònima, però absolutament consustancial a l'estat de dret. En canvi, sí que hi ha una petita porció de la carrera judicial, que en aquests moments coneixem molt bé, que és la Central d'Instrucció, Audiència Nacional, on les sospites de politització són potser algo més fonamentades. Per què jo ho dic? No, entre altres coses perquè ho diu Greco, per exemple, que és un organisme al Consell d'Europa que ja ens ha advertit, escolti, el sistema de designació d'aquest petitíssim grup de magistrats potser no és tot lo transparent que hauria de ser, no és tot lo meritocràtic. Però insisteixo, crec que aquesta crítica no es pot traslladar al conjunt de la carrera judicial, aquest 90 i llarguíssims per cent que cada dia obre el seu jutjat i que fa funcionar l'estat de dret.
I ara hi entrarem amb Llarena, però a les últimes setmanes hem assistit, per exemple, a la polèmica designació de la catedràtica Maria Elòsegui per formar part del Tribunal Europeu de Drets Humans. De fet, avui hem sabut que 75 europarlamentaris insten a la seva revocació. La renova perquè es considera que les seves idees respecte a gais i transsexuals són homòfugues. Una persona homòfoga hauria de poder ser jutge?
Miri, és delicat, perquè tornem, abans li he dit que penso que la ideologia no obsta, no, per ser jutge, que s'ha de tenir ideologia per ser jutge. El que passa és que
ella, de moment, està, no t'ho dic, clar, sorprenentment, entrat o està, en fi, està triada per al Tribunal de Drets Humans. Uh-huh. Una persona homòfoga.
Precisament per això, és a dir,
per això dic,
costa, li deia, penso que la ideologia és necessària per tal de ser jutge, no existeix aquella neutralitat, la neutralitat s'ha d'adquirir en el moment d'enjuiciar, el que passa és que hi ha una qüestió essencial que és jo crec que tampoc es pot ser jutge quan no respecten els drets individuals i els drets consustancials a la persona, no? Al final els jutges operen sobre realitats i sobre ciutadans, per tant, a part d'una vergonya profunda que a mi m'ha generat tota aquesta situació, la veritat és que tinc els meus dubtes sobre si una persona que no respecta drets fonamentals té les virtuts necessàries com per enjuiciar individus, no? Per tant, aquí tindria els meus plantejaments, tindria els meus dubtes.
Estem parlant amb Marc Molins, doctor en dret penal. Tornem a Pablo Llarena. En una entrevista al diari El Mundo l'any 2012, Llarena es mostrava favorable a una solució política del conflicte català i argumentava que estava en contra d'una solució judicial. Però li acabo tocant a ell portar aquesta qüestió i des de que se'n va fer càrrec, li han, en aquest cas, en fi, té, li han plogut moltes crítiques. Se l'acusa, entre d'altres coses, de les seves decisions que tenen un marcat caire polític. A què creu que és degut aquest canvi d'opinió? És a dir, que ell el 2012 parlés de que s'havia de solucionar via política i ara, en canvi, diríem que ell ha pres partit perquè li ha tocat, però també fa unes interrogatòries que ara en parlarem que tenen molt de component polític.
Bueno, jo d'entrada penso que l'escenari és radicalment diferent. És a dir, l'any 2012 la situació que hem viscut no era ni tan sols previsible, no? És a dir, hi ha hagut una escalada molt important en tots els sentits, tant des del punt de vista judicial com des del punt de vista fenomenològic, que justifica un canvi d'escenari radical, no? Per tant, el que s'hagués pogut dir en el 2012 no crec que serveixi per aplicar en aquest moment el 18, ni tan sols el 17, ni tan sols el 2016, no? Jo crec que ell, em dona la sensació que Pablo Llarena, tinc la convicció, la personal i la professional, que és un home molt rigorós, molt vocacional, que és un gran tècnic, amb el que es pot discrepar, accepta la discrepància, i tinc la sensació, a més, que és un home honest, per més que jo no tinc cap problema en dir que no estic d'acord amb les resolucions que està prenent. No considero que les presons provisionals no són encertades i considero que alguna resolució a mi em dona peu a la discrepància. Però ho vull fer i crec que s'ha de fer per una qüestió de justícia, almenys la que a mi em dona el coneixement que tinc de Pablo Llarena, crec que s'ha de fer des del respecte i sobretot des de la constatació d'aquest enorme rigor, no? Jo crec que cap jurista es veu amb cor de tatxar la trajectòria judicial i jurisprudencial de Pablo Llarena. És conegut pel seu rigor i pel seu coneixement.
Sí, però, com diu vostè, emet interlocutòries contradictòries. Per exemple, el 4 de desembre, Llarena va denegar la posada en llibertat del Jordi, Joaquim Forn i Oriol Junqueras pel risc de reiteració delictiva. Deia que de cara a una posada en llibertat caldria, i cito textualment, constatar que la possibilitat de nous atacs hagi efectivament desaparegut o que gradualment es vagi confirmant que el canvi de voluntat és verdader i real. Cosa que a Llarena li sembla poc probable precisament perquè Sánchez, Forn i Junqueras es presentaven a les eleccions. Aquesta resolució es va interpretar com una invitació a que els empresonats deixessin la política parlamentària. És correcte fer-ne aquesta interpretació? És a dir, està marcant un camí? Es podria considerar que s'està, en aquest cas, posant en la política en terrenys que no li pertoquen? Perquè aquí són les idees polítiques.
Entenc que no. És a dir, el que defineix Llarena les seves interlocutòries, ell diu, hi ha un escenari molt procliu a la deflagració, és a dir, hi ha un caldo de cultiu de forma encertada o no, però ell...
Bueno, basant-se en uns informes de la Guàrdia Civil.
Sí, clar, és la seva font, d'informació.
Sí, bueno, però...
Ell el que diu és, em dona la sensació de que l'escenari pot tendir a la deflagració i vull evitar aquesta espurna... Que
però només provocar. Es pot fer cas, perdoni, doctor, al que diu la Guàrdia Civil?
S'ha de fer cas de tot el que està a la causa.
Ja, però és que et dona la sensació que només fa cas a l'informe de la Guàrdia Civil. A les defenses i al que diuen els testimonis que m'han anat escoltant, té la sensació que tant se li en fa amb el que diguin.
Jo crec que ell contesta, és a dir, quan hi han declaracions i precisament a les interlocutòries ell diu, se'n manifesta per part de la defensa això, i la meva resposta és aquesta. En aquest cas discrepo amb les defenses, ens diu Llarena, i discrepa també amb el meu criteri, eh? No entengui la meva resposta com que estic d'acord en el sentit.
No, ho ha dit abans, que no estava d'acord vostè.
No són correctes, però l'únic que ens ofèn els juristes, o l'únic que ens hauria d'ofendre, són les faltes de motivació, quan no ens donen resposta, quan tu dones, llences un input i allò cau en una espècie com de sac buit i no hi ha cap resposta. Ell no, ell entoma la situació i ho posa. Em manifesta la defensa, em manifesta el senyor Forn, em manifesta i contesta les raons per les quals discrepa. Aquesta és la funció jurisdiccional, és a dir, no crec que hi hagi contradicció.
Però clar, fixi's vostè, aquesta resolució que fa del Jordi, Joaquim Forn i Oriol Junqueras parlant, en aquest cas, de qüestions polítiques, és a dir, de que la possibilitat de nous atacs hagi efectivament desaparegut i que gradualment es vagi confirmant que el canvi de voluntat és verdader i real. Aquí tenim el 22 de gener Joaquim Forn, que va renunciar al seu escó i tot i això tampoc el va deixar en llibertat per la incertesa que existeix que la voluntat política majoritària sigui respectar l'ordre legal per aconseguir l'aspiració d'independència que encara comparteix l'investigat. Si no ho he entès bé... és a dir, si ho he entès bé, sembla que del fet que hi hagi altra gent que són independentistes i que potser puguin voler fer una cosa que no estigui dins de l'ordre legal, està interferint a que Forn podria està en aquest cas indicant que Forn podria fer el mateix. Perquè també ell és independentista. Això s'aguanta jurídicament?
No, jo tampoc comparteixo aquest criteri, però ell
que perquè, fa és... que fa uns dictàmens que realment a un li sorprenen, no?
Per això hi ha la possibilitat de presentar recursos i d'alçar-se contra aquest criteri, intentar-los contrastar. Estem començant a veure com s'està anant al Tribunal Constitucional i, evidentment, tot això quedarà sotmès algun dia a les decisions del Tribunal Europeu de Drets Humans. És a dir, i Llarena ho sap, que ell no és l'únic, això no és una causa amb jutge únic, no? Hi ha un sistema.
Però Llarena, perdoni, és conscient de que aquestes resolucions, moltes d'elles, vull dir, disculpi'm l'expressió, es contradiuen, per ser en aquest cas suau?
Jo estic convençut que les dicta amb total honestedat. La percepció, no, o sigui, la constatació d'una contradicció, bueno, és el resultat també de qui llegeix. Jo no percebo que hi ha contradicció tan clara, per més que discrepo en el fons. Insisteixo, el que fa Llarena és dir l'ambient pot tendir a la deflagració i aquesta llibertat podria ser una espurna. Estem d'acord? No. Jo crec que els que vivim a Barcelona...
Però és que Llarena viu a Barcelona.
Bueno, Llarena viu a Madrid.
Però fa estades habituals a Barcelona. Sí, i ha estat aquí durant molts anys.
Sí.
Que és una altra cosa que també em sorprèn, no?
Sí, sí, és un gran coneixedor de la nostra realitat i, a més, em consta que l'admira, no? Perquè ell és original, és
per això dic que sorprèn que faci aquestes interlocutòries.
Jo del que no
tinc dubte... És correcte dir interlocutòria?
Sí, és exacte. Del que no tinc dubte... Perquè jo crec que, a més, és consustancial de vegades a la funció d'en judicial. La imatge que tenim dels jutges és la d'un jutge impertèrrit, no?, que pren decisions i que no pateix. No tinc cap dubte, i no voldria pecar de naïf, ni... però no tinc cap dubte que això li genera... que aquestes interlocutòries amb ell li generen angoixa i li generen estrès, perquè són les que, igual que un cirurgià quan opera amb un infant, és a dir, són situacions difícils, que no es dicten de gust, no? Si ell depengués, probablement la situació seria una altra, però... Ell va jurar complir i fer complir la Constitució. Ell entén, suposo, que el que ja és un atemptat o hi ha una afrenta contra la Constitució, es posa aquella toga de la que parlàvem abans, es treu de sobre els condicionants personals íntims i fa el que creu que ha de fer. Estic d'acord? No estic d'acord. Crec que s'equivoca. Però, en tot cas, això a mi no m'obsta, no em porta a fer cap reflexió sobre la seva honestedat o el seu rigor jurídic, perquè crec que no seria encertat.
Seguint llegint aquestes interlocutòries, que molta gent li sorprenen, i que avui estem intentant d'entendre-les, tot i que Forn ja no té cap posició de poder per reincidir, ni és conseller ni és parlamentari, i que ha renunciat explícitament a la unilateralitat, a Llarena això no li sembla suficient. L'està mantenint a la presó per la pregunta és per la seva ideologia, perquè Llarena també es fonamenta en l'encara propera determinació amb què l'investigat va conduir la seva greu activitat delictiva. Això és un argument vàlid? O sigui, està dient que a Forn encara li falta, no sé, estovar-se una mica més? O per què, un cop ja Forn ha renunciat a tot, perquè el manté a la presó?
Miri, d'entrada... quan sempre que ens enfrontem a mesures provisionals, a mesures cautelars, com és una presó provisional o algú que se li assembli, són preguntes que fem al justiciable. Vostè té intenció? Evidentment tothom diu, jo tinc intenció d'abandonar, i em permetrà, perquè sempre els exemples són terribles, no? El tràfic de drogues o la defraudació de fluids elèctrics que parlaven abans, no? Jo ho abandonaré. El que diu Llarena és...
Que no s'ho creu.
Que no m'ho crec. Això, per mi, una vegada més torna a ser equivocat, màxim a la figura de Quim Forn, que crec que mereix un plus de confiança per la seva trajectòria i la seva singularitat, però ell diu que no s'ho creu. És legítim no creure-s'ho. El manté per la seva ideologia? Rotundament no. És a dir, si el motiu que els porta a la presó fos una qüestió ideològica, al País Basc hi haurien una pila de presos, i a Madrid amb determinats partits també n'hi hauria una altra pila, no? Els antisistemes, els independentistes... És a dir, no és una qüestió d'ideologia. Allò sí que podríem parlar de presos polítics. És una qüestió...
Per vostè no són fàcil. Presos polítics?
No, rotundament no. El concepte de pres polític és un concepte jurídic, que ja sé que de vegades els juristes ens arruguem, no?, el monopoli de les paraules, i no és just. Però és un concepte que està molt ben definit. I el que exigeix és un total divorci entre... És a dir, és el que ens diuen en aquest cas qui els defineixen, que són organismes internacionals, ens diuen és pres polític el que ho està exclusivament per les seves idees.
Bueno, però aquí, és indubtable... per aquestes interlocutòries... cadascú pot treure les seves conclusions, no. Però un té les conclusions que són presos ara mateix per les seves ideologies.
No, són presos per uns fets, vinculats a unes ideologies. Són presos per uns fets. No? És a dir, aquí hi ha hagut unes circumstàncies que s'han produït, a més, al llarg del temps i que són de sobres conegudes, que representen un trencament a ulls de l'administració de justícia, un trencament de l'ordre constitucional. Són fets concrets que es tradueixen en aprovació de lleis, etcètera, etcètera. No? Estic d'acord? Tampoc estic d'acord en molts dels aspectes, però en tot cas
però,
no és una qüestió...
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, en aquest cas?
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, el retret que se'ls fa és molt concret, que és les convocatòries a la Conselleria d'Economia, i el manteniment de la situació tumultuària a ulls, insisteixo, estic parlant ara, no pensin que és la meva opinió, si estic d'acord o no, però...
No, estem interpretant fàctic, les interlocutòries del magistrat Llerena.
Hi ha un fonament fàctic, és a dir, si demà em decidissin empresonar a mi per homòfil, no? Jo sóc molt favorable... Això seria una... Jo seria un pres per qüestions d'idees, no? Seria un pres, en aquest cas, d'opinió, inclús... Però hi ha una base fàctica indubtable en aquests fets, que per mi és el que li treu la condició de pres polític. Insisteixo en la total discrepància en la situació en la que es troben, però jo crec que parlar data d'avui de presos polítics a Espanya, a mi em genera un cert estrès, no? Perquè crec que hem donat passos molt clars per evitar aquesta situació. No fa tant temps que en teníem, i era objectiu que n'hi havia, no? I a la mesura, insisteixo, en la que hi ha un fonament fàctic, discrepant o no, el pres ja no és polític, és un pres judicialitzat i amb encert o no en situació de presó provisional.
Tornant a les contradiccions, per una banda, Llarena considera rellevant, per no posar-los en llibertat, que els acusats es presentin a les eleccions i tinguin escó parlamentari, però ni tan sols renunciant a l'escó els deixa després en llibertat. Com s'entén això?
Sí, aquí... És a dir, és evident que una situació de presó provisional té un efecte expansiu sobre tots els drets, no? És a dir, no és estrictament, com de vegades pensem, la llibertat de deambulació. Són tots els drets que precisen d'aquesta llibertat. Pues, evidentment se't priva de conduir, se't priva d'exercir la pàtria potestat, se't priva de veure la família. Un dels drets que singularment s'ha vist reflectit en aquesta malaurada situació en la que ens trobem, des d'un punt de vista judicial, és el dret, en aquest cas, a la llibertat política. Hauria sigut aconsellable retirar la capacitat de presentar-se a les eleccions? Potser sí, però és que no és una facultat que tenia Llarena en aquell moment. És a dir, potser no està prevista a la llei d'enjuiciament criminal, no està prevista al Codi Penal, no és una mesura cautelar possible. Per tant, ells, en aquest cas, van fer ús de la seva, del seu dret de sufragi actiu, es van presentar a les eleccions, van treure escó. Si ara no poden exercir els drets inherents, jo sóc dels que ha dit que s'hauria de facilitar, perquè aquí té una dimensió col·lectiva, és a dir, el fet que ell estigui pres fa que, i que no puguin exercir la seva activitat política, fa que els destinataris de la cautelar siguin els ciutadans que l'han votat, no?, d'alguna manera. Per tant, jo crec que sí que Llarena hauria de fer, en aquest cas, hauria d'obrir els sedes. Ja no només deixar-los en llibertat provisional, sinó, si manté el criteri de tenir-los en presó provisional, permetent que exerceixin els drets polítics que la ciutadania els hi ha confiat.
És el que li anava a dir, no? Aquesta decisió de Llarena, per exemple, una de les conseqüències és que, per exemple, Forni Sánchez, ara ja no perquè no és diputat, en el seu dia, doncs Llarena pren la decisió el 12 de gener de denegar-los a assistir als plens del Parlament. La raó és que els considera en incapacitat legal prolongada. Aquesta condició afecta qualsevol pres de qualsevol tipus?
Sí, clar. És a dir, també es priva, insisteixo, de la possibilitat de veure els teus fills. Jo vaig decidir ser pare, ara cometo un delicte i em veig en presó provisional. Escolti, m'estan privant de la capacitat de ficar de cara als meus fills abans de ficar-los al llit. Sí, clar, és una circumstància inherent a la presó provisional.
En aquesta interlocutòria proposava al Parlament que els empresonats poguessin delegar el vot per no alterar l'aritmètica parlamentària configurada per la voluntat de les urnes. Aquesta recomanació li correspon a Llarena o s'està posant en on li demanen?
Està tutelant una petició que es va sotmetre a la seva consideració per part de les defenses, i crec que és el mal menor, no? És a dir, jo crec que els hi hauria de permetre participar en plenitud de drets, en aquest cas, participar a les sessions del Parlament, però en defecte d'aquesta voluntat, doncs els hi permet al·legar, és el mal menor. Insisteixo, tampoc estic d'acord, però en tot cas sí que permet compatibilitzar.
Ara no el vull, no vull posar en un compromís, però de la dissecció...
En un altre?
Vull dir que li estic posant en molts compromisos.
No,
li anava a dir, de la dissecció que estem fent de les interlocutòries, sí que, des del punt de vista, hi ha algunes contradiccions que vostè fins i tot les reconeix, és a dir, que fa coses que realment sorprenen una mica, no? Per exemple, el trasllat a una presó catalana. És curiosa, una de les raons que escriveix Llarena per no traslladar els acusats a presons catalanes. Diu, unes conduccions de sortida i retorn del centre penitenciari en dates i hores determinades amb destí conegut poden impulsar o fer brotar de nou un greu enfrontament ciutadà. Això t'ha pillat, però permeti'm l'expressió. O sigui, hi ha coses que realment a mi... O sigui, em sorprenen, no?
Sí,
o sigui, que argumenti això el magistrat Llarena. Pots argumentar el que vulguis, però... Si estan a la presó, que...
No maté el missatge, eh? Però hi ha un argument, hi ha una raó legal, que m'agradaria explicar-la. La llei el que diu és que el pres preventiu, és a dir, quan està esperant judici, ha d'estar a disposició del jutjat cridat a enjuiciar. Per tant, ha d'estar en una situació de proximitat, si és molt, respecte de l'òrgan enjuiciador. En canvi, el pres, quan ja està complint, quan ja aquella situació s'ha d'orientar necessàriament a la resocialització i a la reinserció, sí que té dret a tornar, estar a prop de la família, del seu domicili llarg, etc. Per tant, hi ha una raó legal... I jo aquí torno a discrepar amb Llarena, eh? Jo voldria fer un plantejament molt rigorós des d'un punt de vista jurídic i crec que això és perfectament compatible amb la meva discrepància, eh? Torno a discrepar, perquè penso que probablement deriva aquesta asseveració, no? És incompatible garantir la tranquil·litat col·lectiva amb un trasllat d'aquests reclusos. Crec que això és un error, és a dir, som suficientment civilitzats com per comportar-nos, tot i saber que tenim a la nostra gent en presons catalanes, no? Crec que és un error de percepció que és totalment legítim, per més que, insisteixo, crec que és un error.
Una altra decisió polèmica va ser la retirada de l'euroordre contra Carles Puigdemont i els consellers que són a Brussel·les el 5 de desembre de l'any passat. Se li ha demanat que la tornés a emetre quan Puigdemont va estar a Dinamarca, no ho va fer. Què pretén Llarena amb aquests moviments de l'euroordre?
Aquesta és una situació que és molt estranya. A ulls d'un tècnic és molt estranya. Per quina raó? Perquè, a diferència del que passa amb les parts, en el procediment, i singularment amb les defenses sí que actuem amb tactisme. És a dir, nosaltres decidim, doncs, em convé aquest document exhibir-lo en aquest moment, crec que no, això és inherent al dret de defensa, a la presumpció d'innocència. En canvi, els jutges i magistrats tenen una fulla de ruta molt concreta, que és la llei d'enjuiciament criminal. No es poden apartar. No existeix la tàctica des de la perspectiva del jutge d'instrucció. Per tant, jo sí que intueixo, no?, un cert tactisme, no? Ara la emeto,
ara la retiro,
perquè el que vol, ara quan se'n va a Dinamarca, em plantejo si la demano, però no la demano, perquè en realitat...
Perquè fa plantejaments, de futurologies.
Exacte.
Perquè ell el que vol, Puigdemont, és que jo li l'emeti, però aleshores jo, com que ja sé el que pensa, no l'emetré. Home,
i més que de futurologia, d'estratègia, no? I és que, insisteixo, el magistrat, que està totalment vinculat pel principi de legalitat, no té més estratègia que la que li marca la llei, en criminal. Si hi ha un delicte i hi ha una persona a qui atribuir-li preventivament fins que serà en juici i aquesta persona no s'admet, se l'ha de detenir. Punt. No hi ha alternativa, no? L'ordre s'ha de demanar. I si es denega...
Vostè creu que s'hauria d'haver demanat?
S'hauria d'haver demanat, com es va demanar, no s'hauria d'haver retirat. Clar, tots sabem que hi havia darrere d'aquella retirada, no? I el propi Llarena ho deia, que si la demano, com que sé que me la denegaran perquè el delicte de rebel·lió no existeix a Bèlgica, lo qual és molt discutible, perquè sí que existeix amb una regulació molt diferent, però sí que existeix, com que sabia que se li denegaria, ell deia, clar, si em porten detingut el senyor Puigdemont i no el puc enjuiciar per rebel·lió, el que tindré és que tots els que s'han sotmès els acabaré enjuiciant per rebel·lió i el que em venia detingut a Bèlgica no el podré enjuiciar per aquest motiu. I entre línies el que es diu és, i això, i el que crec que es pot llegir en aquesta interlocutòria és, i aquí s'obrirà un debat importantíssim, no? Perquè com és possible que Bèlgica no estigui regulat, i aquí sí que ho tinguem regulat, doncs jo crec que aquí hi va haver una mancança important, no? És a dir, hi va haver un plantejament estratègic que, insisteixo, crec que és contrària a la funció jurisdiccional. El jutge ha d'anar de cara, no? Ell està, ha de complir escrupolosament amb la llei d'enjuiciament criminal i no li és donat fer aquestes lectures estratègiques perquè no és la seva funció. I en canvi sí que ho és, i crec que això no afegeix cap càrrega pejorativa la defensa sí que ens correspon, a les parts sí que ens correspon, no? Perquè són símptomes, en aquest cas, de la presumpció d'innocència i del dret de defensa.
Jo li volia preguntar sobre la presó preventiva. És a dir, quina funció està tenint ara mateix amb el Jordis, amb el Quim Forn, amb Oriol Junqueras, i aquesta presó preventiva és necessària? És a dir, és necessària realment aquí el magistrat Llarena, diguéssim, està estirant amb excessivitat aquests terminis?
Jo penso que sí. Penso que la qüestió de fons, el que diu Llarena a les seves interlocutòries és hi ha un risc, hi ha un risc, hi ha un risc, hi ha un risc. Jo el que em pregunto en veu alta és, en realitat, si aquest risc és assumible. És a dir, anem a suposar que fos veritat, que tot allò era una mentida i que jo el que vull és sortir per tornar a fer, en fi, no?, per tornar a tirar les brases. Aquest risc és assumible? Clar que és assumible. Vostè deixi-la en llibertat, dongui-li l'oportunitat de demostrar que la seva contrició és honesta o que el manteniment de les seves idees és perfectament compatible amb la legalitat, dongui-li aquesta oportunitat i si falla, ja tindrà la capacitat de retrocedir. Però, és a dir, aquest risc del que parla tant Llarena, jo crec que és un risc assumible. I, en canvi, el que no és assumible és, des de la perspectiva de l'estat de dret, és tenir una persona innocent en espera de judici, en situació de presó provisional, si no és estrictament imprescindible. Jo crec que això qualsevol ciutadà i qualsevol jurista ho entén i ho comparteix. Per tant, en aquesta col·lisió de riscs, entre que la presó provisional sigui equivocada i la necessitat d'evitar delictes, jo crec que clarament ens hem de decantar a favor de la llibertat. I si perseveren en aquella vocació presumptament delictiva, del qual tinc els meus dubtes, si perseveren, ja es poden tornar a tenir, es pot tornar a plantejar la situació.
Com s'entén que, per exemple, membres de la mesa del Parlament, inclús la presidenta del Parlament de Catalunya, en el seu moment, Carme Forcadell, va passar una nit al Calameco, però quedés en llibertat sota fiança de 150.000 euros? O els casos, per exemple, dels consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Carles Mundó, Jop Rull, Dolors Bassa o Meritxell Borràs, 32 dies a la presó i una fiança final de 100.000 euros a l'espera de judici. Per què un grup, un grupuscle que també estaven en el govern, Llarena, aplica aquest llindar, aquest barem, i en canvi a d'altres no? Com s'entén això? Perquè això hi ha molt poques... Bueno, jo almenys no ho entenc.
Sí, jo crec que és simptomàtic el fet de que el magistrat singularitzi amb cadascun dels imputats les mesures cautelars és simptomàtic d'anàlisi i de introspecció, no? És a dir, i a més ho explica les resolucions. Ell diu, a l'última acaba dient per quin motiu mantinc els quatre presos en aquest moment, no? Per quina raó concreta? I ho explica. Pues a Quim Forn, perquè el considero el màxim responsable del dispositiu policial.
Bueno,
ho
explica de maneres, com hem anat argumentant, donant aquesta estona, contradictòries.
Amb alguna, potser amb alguna contradicció, però en tot cas, el que és evident és que no hi ha un cafè per a tots, no? És a dir, el que hi ha és una voluntat d'individualitzar el dret i el pes de la cautela a l'aportació concreta.
Però si Carme Forcadell es va acollir allò que va reconèixer la Constitució, ho va reconèixer tot, i, per exemple, torno amb Quim Forn per posar un exemple, també ho ha assumit tot, i per què Carme Forcadell està en llibertat, en aquest cas sota fiança, i per què Quim Forn no?
Jo crec que està...
Si ha fet els mateixos passos que Carme Forcadell.
Perquè, per exemple, una resposta molt clara i concreta, perquè Quim Forn pertany al poder executiu i Carme Forcadell pertany al poder legislatiu. La capacitat d'aquella vocació d'espurna que pot tenir algú que no té una capacitat directa i concreta de vincular mitjans públics, recursos humans, és molt relativa, no? Des de la mesa del Parlament, la capacitat de... No hi ha autoritat sobre Mossos d'Esquadra. En canvi, Quim Forn, que no formava part del legislatiu, sinó de l'executiu, tenia a les seves ordres tot el dispositiu policial. Llavors, ell considera que des d'aquella vocació de pertenença al poder executiu, la perillositat és superior que la que pot tenir una persona que formava part, ja ni tan sols del legislatiu, sinó, o bueno, sí, del legislatiu a la mesura en què formava part de la mesa. És una qüestió de singularitzar, no? I crec que això és simptomàtic de reflexió. Amb tota la discrepància que ja he manifestat que tinc respecte a les resolucions, és simptomàtic d'estudi acurat.
Ja per anar acabant, Llarena té la intenció d'acabar d'instruir aquest cas abans de que acabi el 2018 i després hi hauria judici.
quan ja ell acabi aquesta instrucció i hi hagi judici, seria imminent o no? O podem, es pot passar aquí 2 anys més fins que hi hagi el judici?
No, la llei diu, ens diu expressament que les causes en pres són sumaríssimes. I a més, el Tribunal Suprem és molt excepcional que instrueixi, ho fa amb causes molt, molt, molt concretes, i per tant se li està donant una total preferència. No? És una causa en la que pràcticament té un magistrat que cada dia treballa en aquest assumpte, no? Per bé o per mal, però cada dia treballa en aquest assumpte, amb la qual jo crec que serà ràpid, per molts motius, entre altres potser el dominant, perquè una causa empresa en el nostre sistema se li imprimeix una celeritat precisament per evitar que la dilació indeguda es pugui traduir en una situació de presó injusta.
I qui jutjarà tots aquests casos?
Això ho ha d'enjuiciar la pròpia sala segona, s'ha de formar una sala especial.
Amb quants jutges?
Ara m'agafen fora de joc, si no recordo malament són 7, o són 6 amb el vot de qualitat d'un dels presidents.
6 o 7 jutges?
6 o 7, és a dir, si són 6, evidentment un d'ells ha de tenir vot de qualitat per si hi hagués una situació d'empat, i si són 7, però no li sé dir si són 7 o si és la sala especial, en quin cas estaria formada per 12 o 13, no ho tinc clar, però en tot cas és molt excepcional, estem parlant de la màxima representació de la carrera judicial espanyola, les que formen part, en aquest cas, de la sala segona del Tribunal Suprem, i d'un òrgan supercol·legiat, no format per
tres. I com està repartit els conservadors i progressistes? Tot i que el Constitucional voten igual.
Aquí, senyor Clapés, és quan per mi comença la crítica de fons, la potent, no? És a dir, per quina raó? Perquè el sistema de designació d'aquests magistrats és un sistema que té un biaix polític important. Ningú dubta, i això crec que és molt important dir-ho, de l'enorme qualitat tècnica que té aquesta gent. Ningú arriba a la sala segona per casualitat. És a dir, gent que té una trajectòria judicial i jurisdiccional impecable, uns currículums extraordinaris i tal. El que passa és que hi ha un moment que reben una empenta, en aquest cas l'empenta la dona al Consell General del Poder Judicial, i deixen de ser grandíssims magistrats que presideixen una audiència provincial de qualsevol de les províncies espanyoles per ser magistrats de la sala segona. Aquest és el punt on per mi està l'enorme crítica que se li pot fer al sistema, no?
I és que... Qui els hi dona aquesta empenta?
Aquesta és la pregunta que jo em faig. La dona al Consell General del Poder Judicial amb quin criteri? Amb el criteri amb el que treballa el Consell General del Poder Judicial. Qui són els consellers del Poder Judicial? Persones designades pel Parlament. Per tant, aquí hi ha un problema molt greu de politització. És aquí on està. Insisteixo, Greco, que és un organisme totalment exempt de sospites, que pertany al Consell d'Europa, ho ha dit amb 4 informes consecutius. El sistema de designació no és correcte. Dit d'una altra forma, ja veurem què passa quan tot això arribi a Estrasburg, si finalment hi ha condemnes, ja veurem què ens diu el Tribunal Europeu de Drets Humans quan els seus inspectors ja li han reportat sistemàticament no ens agrada el criteri de selecció d'aquestes altíssimes instàncies en el sistema jurisdiccional espanyol.
Sí, però havien tingut una resolució del Tribunal de Drets Humans pel que fa a un cas terroristes d'ETA, que el govern espanyol, doncs, en aquest cas ha estat penalitzat, però aquestes sentències el govern espanyol té la sensació que tens a l'infant, no? És a dir, sortirà el resultat del Tribunal de Drets Humans i el govern espanyol, pues, que a més la multa són de 50.000 euros.
Sí, és anecdòtic, però potser no...
Vull dir, ara tothom té l'esperança amb el que dirà el Tribunal de Drets Humans, i estem parlant d'això, amb tot el que està passant, amb tot el que ha passat a Catalunya. Però clar, per començar el resultat, és a dir, el dictamen en pot sortir d'aquí 10 o 12 anys. I quan surt del dictamen, el govern espanyol què farà?
Totalment d'acord.
Què farà i el posarà en un arxivador?
No li puc dir res, fa poc s'acaba de revocar la condemna d'Ibarretxe, no?
Exacte. I què ha fet el govern espanyol? Sí, doncs, sí. Ho ha mirat i ho ha arxivat.
Ja sí, malauradament la justícia és procediment, el procediment és temps, no? I les coses responem en ocasions amb fora de joc. No té cap sentit, no? O potser l'únic, o millor dit, l'únic sentit que té és un cert desagravi, no? Contra qui ha sigut condemnat injustament, però malauradament la situació s'ha produït i ha arribat on ha arribat, no? I el número de condemnes que rep l'Estat espanyol per vulneracions de drets del tractat és significativa. No és ni molt menys la que pot estar rebent Itàlia, per exemple, o França, però sí que és
Itàlia o França en tenen més o menys?
Tenen més.
Més encara?
Sí.
Tampoc passa res.
al cap i a la fi, el nostre sistema de selecció de jutges és un sistema, al meu entendre, em sortia l'adjectiu espectacular, és un sistema molt potent. I ara estic parlant d'aquell 90 llarguíssims per cent de la carrera judicial. Un sistema que garanteix que la justícia no és estamentària, és a dir, no és una qüestió de que tu hagis vingut, siguis família de, o hagis vingut, tinguis un origen tal, o hagis estudiat en determinades universitats, és una qüestió estrictament meritocràtica, no? Tu has hagut de passar un examen duríssim. Això garanteix un coneixement exhaustiu del dret, garanteix una certa igualtat respecte a la resta de candidats, que garanteix que tenim bons jutges? Penso honestament que sí. El que evidentment no pot garantir és que siguin vocacionals, que mantinguin la il·lusió, que mantinguin la sensibilitat, però sí que ens dona garanties que després fa que el nostre sistema jurisdiccional estigui nodrit per professionals.
No, vostè ja ha posat l'èmfasi de que és a partir d'un segment on hi ha tots els dubtes, no?
Exacte.
Sí, l'altre dia fent un recull de documents, en aquest cas de commemoració dels 10, del 10 aniversari de Salvados, vam trobar un document de Gómez Bermúdez que per cert, ara ha passat la jurisdicció, en aquest cas, s'ha passat al món del... O sigui, és advocat, i a més està en un bufet d'advocats, i s'ha passat a la privada.
Al lado oscuro,
i ell, en aquest fragment que vam destacar, Bermúdez deia això del que passa quan s'arriba a segons quins estaments judicials.
Mire, me estoy acordando ahora, y lo menciono porque es un homenaje. Mi presidente en la Audiencia de Almería era don Juan Ruiz Rico Ruiz Morón. Es un civilista fantástico, excepcional, único. Jamás llegará al Tribunal Supremo. Los magistrados que llegan al Supremo son muy buenos juristas. Pero lo que sí digo es que hay otros magníficos juristas que no llegan. Y no llegan, yo no tengo ninguna razón objetiva para entenderlo.
¿Porque no tienen padrinos, por ejemplo?
Por ejemplo, o porque no están asociados, o porque no tienen conocidos en la Villa y Corte.
Aquesta és la clau. I a més, ho diu, cuidado, ho diu qui va arribar a aquelles instàncies. És a dir, suposo que sap molt bé del que
parla. Però ho diu també qui va marxar.
Sí, sí, exacte.
I això ho va dir quan acabava de... O sigui, és una entrevista de l'Evole, ara no li sé dir el no, a l'any, però ell encara exercia de magistrat, en aquest cas, al Tribunal Suprem.
És un tall fantàstic aquest, no? Perquè més ve de la pròpia carrera.
Maig 2013.
És un tall fantàstic, perquè ve de la pròpia carrera judicial, no? I posa de manifest un tema que a mi, personalment, em preocupa, i professionalment, evidentment, em preocupa moltíssim, perquè el jurista, a part de ser-ho, ha de semblar-ho, no? La honestedat, la rectitud, ja no tant el jurista, que jo crec que els advocats potser no ens és donat aquest atribut, però en tot cas, la carrera judicial no es pot permetre cap dubte en aquest sentit.
Marc Molins, ens hem allargat més del que, en fi, havíem acordat. Li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat. Ens hem imbuït, ens hem capbussat en les interlocutòries, hem parlat de la justícia, hem parlat, en fi, de moltíssimes coses. Espero que els oients n'hagin tret les seves conclusions. Repeteixo, doctor en dret penal Marc Molins, moltíssimes gràcies.
Gràcies per la invitació.
10 minuts i les 7. Fins ara.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.